Ahir es va posar de manifest la quantitat d'inversió que manca al turó de la Seu Vella. Es va esllevissar un altre tros de mur del turó de la Seu Vella. Això no és una cosa que hagi passat ara, sinó que s'està reclamant des de fa molts i molts i molts anys. El temps passa i el temps passa i acaben passant aquestes històries, que després recuperar-ho és molt més difícil. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts, avui, a 27 d'abril del 2021, són les 12:20 minuts. Hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit farem una connexió ràpida amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella per parlar d'aquesta esllavissada d'un tros del mur de la Seu Vella d'ahir. Però que vaja, que això ni és nou ni serà la darrera vegada que passi. I vaja, amb el Joan Ramon parlarem de on està el que ha caigut, si és greu o no, i si es pot repetir. Perquè, repeteixo, quan hi ha aquestes esllevissades, normalment no s'acaba aquí la història. Després estarem amb l'Armando Álvarez per parlar de la previsió meteorològica, repassarem la darrera hora informativa, marxarem cap a Q2 Consultors, ja saps que els dimarts tenim les consultes amb els nostres advocats, i també estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt. Amb ell anirem directes cap a la una. Evidentment, amb el Joan Bellmunt parlarem del sant d'avui. Avui és la Verge de Montserrat. Avui és 27 d'abril i, evidentment, n'haurem de parlar i ho farem fins a la una. A partir de la una, la gastronomia amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però permeteu-me que alteri avui l'ordre.
COPE Lleida. Estàs informat.
Perquè un tros de mur de la Seu Vella de Lleida es va esllevissar ahir a la tarda vespre a la zona del Baluar de la Reina, que queda just per sobre de la ronda de la Seu Vella i el carrer La Parra. Va informar l'Ajuntament, a les seves xarxes socials, es va haver de tallar el pas de vianants a la part de dalt i de vehicles a la part de baix. Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, què tal? Bon dia.
Bon dia, doncs no és massa bon dia. Estem tristos, bueno, sí, i empipats, sí. La veritat, perquè la tristesa és total quan se perd algo de patrimoni que cau, com ha passat ahir, doncs t'entristeix, i empipat perquè són d'aquelles coses que d'alguna manera ja és hora de que es posi fil a l'agulla, sentit molt més contundent del que s'està fent, no? Perquè no passi el que va passar ahir.
Clar, anem a posar la gent. On ha caigut?
Doncs ha caigut el tram que hi ha al darrere dels absis de la catedral, justament el que una part que uneix el baluard de la Reina, que és el que està sobre del calleret antic, per entendre'ns, el que està sobre i que lliga amb el baluard de l'Ubinyí, que és el que està sobre de l'auditori. Ha hagut sort que la caiguda no ha afectat a cap persona, perquè per sota és una zona de pas.
Sí.
No ha arribat les pedres a baix a la ronda de vehicles, però sí que la zona que hi ha entre muralles, entre la muralla inferior, el que és la muralla de, ja ho diré, del pas de ronda del segle XIX, la que ha caigut seria la del segle XVII. Però ha estat una sorpresa la que ha caigut, francament, perquè no era pas de les que actualment es pensava que estaven més en perill. Semblava que el que tenia més perill és la part que hi ha a la zona del baluard del rei, a la zona del bosquet aquell del Camp de Mart, i no pas aquesta. Ha estat una sorpresa totalment que caigués aquest tram de muralla.
Les pluges dels darrers dies, entenc que no són les responsables, que això no passa d'un dia per l'altre.
No, perquè les pluges tampoc ara estan ni molt menys tan intenses, han estat molt més petites. Això cal pensar que hi ha hagut algun travessa d'estudiar bé. Sembla, per el que estem veient, que hi havia hagut ja una esquerda interior que suposo que al fer els paviments actuals no se va controlar o no se va veure bé, i sí que a poc a poc han anat fent la seva feina. Sembla que hi ha algun tipus de conducció que no coneixem, doncs que potser ha petat i ha contribuït a aquest enrocament, aquest temps. Sí, sí.
Joan Ramon González, és un avís, és un mes.
Sí,
un mes.
Sí, però aquest és, jo crec que té a favor nostre, per entendre'ns, diríem, de que és tan espectacular perquè és un lloc tan visible.
Sí.
A més, tenim imatges de que on comença a caure i dos caigudes, una primera, la part de baix, i després la part de nova, que es va seguir.
És tremenda, el vídeo. És, tant, és desolador.
I les imatges, jo des que vaig veure la caiguda del Campanar de Rosselló, que no havia tornat a veure, les imatges tan colpidores com aquestes, no?
Sí, sí, sí.
Tot i que hem de ser també sincers, que és una part que, sortosament, a part que no ha afectat a ningú, és relativament fàcil de recuperar. Per tant, bueno, des d'un punt de vista patrimonial, no és especialment preocupant per si sola, però sí que ho és preocupant per l'Estat i, sobretot, per el que pot passar, perquè hi ha una part de continuïtat que ara és el que està esquerrada i que s'haurà d'afectar ràpidament, perquè si no pot allargar-se cap al baluard de l'Ubigny, que està més afectat.
Clar.
I és, com deies molt bé, un avís de ple navegants, perquè és un crit d'alarma de dir, ei, aquest pla de muralles, d'una vegada que comenci, aquest pla de muralles que s'executi, però no solament com està previst, sinó amb molta intensitat, perquè si no se'ns caurà tot.
Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Sovella, t'ho agraeixo perquè t'hem tret d'una reunió. Eh? Gràcies per atendre'ns.
No, de res, visitant aquí amb la canalla de la Bordeta el monument.
Val. Gràcies, Joan Ramon.
Adéu.
Al veure el vídeo, de veritat, afortunadament no hi ha que lamentar que hagi sortit ferit ningú, afortunadament, però veus la imatge de l'esllavissada amb una impotència de dir, i si fos fàcil aniria allí a aguantar-ho, i no pots, i és un tros petit, si voleu, del turó de la Sovella que cau, i que cau i que s'hagués pogut evitar, i aquesta és, crec, la gran sensació que ens queda. És a dir, fa anys i anys que ens avisen que hi fa falta molta més inversió. Que a ningú se li escapi que si el turó de la Seu Vella, en lloc d'estar situat a Lleida, estigués situat en un altre punt de Catalunya, hagués rebut molta més inversió, i això no és fer el ploramiques ni molt menys, però hagués rebut més inversió, i hores d'ara estaríem parlant d'altres històries i no d'aquestes. En fi, Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, afortunadament, he escoltat que les pluges no són les causants d'això.
No, perquè ahí van caure 5,6, el dia anterior 0,6, vamos, són minces, de moment aquest abril porten 19 litres i l'any passat van caure 75.
Sí.
És a dir, que de moment les pluges són minces. Que no m'han preguntat on està penjat el vídeo.
Està a xarxes socials, Armando.
Ah, vale.
Després t'envio, però el vídeo, veus, avui en dia, com que tothom té mòbils, al final quasi bé queda tot registrat.
Claro.
Però, bueno, sí, és, la veritat és que és colpidor veure-ho. Armando Álvarez, escolta, previsió per avui.
Pues continuen igual, en cert tapats. Avui hem tingut gairebé 55 minuts de boira. Hem de dir que les boires a l'abril són poc freqüents, un 50%, però sempre de curta durada, com la que ha fet avui, entre les 7:25 i les 8:20, i calia estar al lloc on estaven, perquè són boires, en bancs de boira, aquí sí, allà no. Avui continuaran en cert tapat, i a la tarda se poden obrir clarianes, de fet està fent ja una mica de resol, i podrien caure alguns xàfecs més probables cap al Prepirineu i el Pirineu. Sembla que avui serien moderats o febles o no res, la immensa majoria no plouria. El demà sí que hi ha un canvi de temps, una primera meitat del dia més ennubada. A tot això, tant avui com demà, les temperatures mínimes molt altes, avui hem tingut 10 de mínima, i les màximes més baixes, tot i que si surt el sol, pues, pujant de seguida cap als 20 graus o 22, que és el que esperen avui. Demà un matí ennubolat, i seria la segona meitat de la tarda quan a partir del 12, 13, 14 hores de demà sí que n'hi ha un alt risc de xafes puntualment intensos.
Val.
Sobretot al Prepirineu i al Pirineu, però no es pot descartar tampoc al Segrià i a les Garrigues, que puntualment, localitzadament, puguen deixar 10-20 litres en menys d'una hora. És a dir, demà a la tarda és el dia de màxima intensitat. Ah. Això continuaria per llongant-se dijous, divendres, sembla que fins a l'1 de maig, el matí de l'1 de maig, no s'aturaria aquesta previsió.
Fins dissabte.
Hi ha possibilitats que puguen caure en tot el episodi que va començar ahir, entre 20 i 50 litres, depenent de l'indret.
Va.
Però sembla que el final d'abril vol apretar una mica la pluja en el molt curt.
Armando, estem a dimarts. Has vist el temps que farà el mes de maig,
no,
o no?
Pues no ho he vist perquè estàs fent multitud de coses, però sembla que aquesta setmana les temperatures frenades, no, La mitjana del dia d'avui serien 24 graus.
Déu-n'hi-do.
A veure si en prou feines arriben a 20 o 21 graus, si s'obre una escletxa de sol. Ahir van quedar 15, molt curta. És a dir, perquè no, depenent del sol, les comarques de Lleida completament no tenen la influència marítima.
Molt bé.
Així que ens espera un dia ennubalat, en escletxes de sol, i esperem que demà migdia tarda, tarda vespre, podrien caure xafes intensos, sobretot al Prepirineu i al Pirineu, però també no es pot descartar que a la plana en algun moment puguen caure algun xàfec intens.
Demà afinem una mica més, Armando. Arribem a 1:15, com sempre, Armando, gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hem alterat avui l'ordre, però crec que era important comptar amb l'opinió de gent que ja entén, com és el Joan Ramon González, col·laborador d'aquesta casa i president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, però a més arqueòleg de professió, parlar d'aquesta esllavissada d'aquest tros de mur de la Seu Vella de Lleida. A hores d'ara, tècnics de l'Ajuntament estan revisant la zona, però potser és hora ja d'alçar la veu i exigir al Consorci del Turó de la Seu Vella que es faci sentir la veu i que exigeixi que s'actuï no només a la muralla, a tot el Turó de la Seu Vella, que tenim una joia que l'anem perdent a poc a poc, perquè és que el temps passa i aquestes coses, si no es cuiden, doncs van passant, i no passa d'un dia per l'altre, però al cap dels anys t'adones, ui, ha caigut aquest tros, ui, hem perdut aquest trosset d'aquí, i seria imperdonable, ja? A més, estem a la llista d'espera per entrar a la candidatura de Patrimoni Mundial de la Humanitat, al Turó de la Seu Vella. Vaja, o sigui, no sé si ens podem presentar així, caient trossos de muralles. En fi, hem parlat d'això, i els tècnics de l'Ajuntament de Lleida valorant les accions que seguin de dur a terme a partir d'ara per, sobretot, consolidar i que no afecti els metres del costat. Parlem de territori, canviem de tema, perquè els ajuntaments dels 16 municipis lleidatans, per on passa actualment la AP2, han decidit fer un front comú per denunciar que la finalització de la concessió de l'autopista a finals d'agost els suposarà deixar d'ingressar un total de 1,3 milions d'euros en concepte de l'impost de béns immobles, el que coneixem com el IBI. Plantegen emprendre mesures per pal·liar i rescabalar les pèrdues econòmiques que aquesta situació generarà a les arques d'aquests respectius consistoris. Aviam, això passarà a partir del 30 d'agost, que és just 30 o 31 d'agost, que és just quan acabe la concessió i, per tant, automàticament passa a ser una autovia, per entendre'ns, perquè ens entenem. Passa a ser una via pública, de titularitat pública, i, per tant, deixen d'ingressar a l'IBI. Quan jo era petit, ja fa anys, per desgràcia, vol dir que ja n'han passat uns quants, ja es parlava de la fi de les concessions de les autopistes. Ja es parlava llavors, hi havia dates que s'han anat prorrogant, perquè la gent seguim pagant peatges. I quan s'han prorrogat 5 o 10 anys, fins a arribar al 2021. Fins ara no ens hem adonat que deixaríem d'ingressar aquests diners en concepte d'IBIS? És a dir, ara el mes d'abril de l'any 2021 correm-hi tots, perquè ara ens hem adonat que del nostre pressupost deixarem d'ingressar uns diners que arribaven sense fer res, però ara els trobarem a faltar? No hem tingut temps per preveure i fer accions que s'ajustin amb aquesta disminució d'ingressos? No trobo malament, evidentment, que, escolta, ja que deixem d'ingressar això, anem a picar a l'Estat, a l'Estat espanyol, justament, a veure si ens donen una compensació per deixar d'ingressar aquests diners. No, si per demanar, escolta, tu demana. Però ningú ho havia previst fins a l'any 2021, 4 mesos abans de que passi, que això deixaríem d'ingressar aquests diners. Ara correm-hi tots. Tots, no a Lleida. tots els municipis per on passa la AP2 o la AP7, tots diuen el mateix. Clar, és que ara deixarem d'ingressar uns diners. És que això fa anys i anys que se sap. Però vaja. En fi, veurem què en surt de tot això. Veurem, perquè també hi ha aquell rumor de que ara les volen reconvertir les autovies amb que s'hagi de pagar per passar. Només ens faltaria això. A Lleida, després d'esperar tota la vida a que ens treguin el peatge, que allò no s'hi tornin a posar. En fi, va, canviem de tema, perquè el tren dels Llacs tornarà a circular, afortunadament, a partir del 8 de maig, un cop aixecat el confinament perimetral comarcal. El recorregut passa per un total de 40 túnels i 75 ponts durant 89 quilòmetres de trajecte en 2 hores de viatge, que si no l'has fet, et recomano que el facis, perquè és magnífic. És un d'aquells camins en el que veus part del territori lleidatà, que crec que tots l'hauríem de fer de tant en quant. És magnífic, està molt ben fet, és un d'aquests recorreguts que s'han de mantenir. És igual si dona diners o no dona diners, s'ha de mantenir només per la bellesa del territori per on passa. A més, l'has de provar a l'hivern, l'has de provar a la primavera, l'has de provar a l'estiu i l'has de provar a la tardor. Cada moment de l'any, a cada estació, té vistes espectaculars. Parlem de coronavirus i de coses derivades de la pandèmia. I és que l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, juntament amb representants dels grups municipals a la Paeria i representants dels sectors econòmics i socials de la ciutat, han mostrat en una roda de premsa unitària, afortunadament, i ho aplaudeixo des d'aquí, el seu rebuig a la possible desescalada simètrica anunciada pel conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, en una entrevista a la televisió autonòmica. Curiós això, que les notícies transcendeixen a les televisions o a les ràdios. Escolta, fem reunió i fem roda de premsa anunciant el que hem decidit. No diguem opinions a les televisions o a les ràdios, perquè després passa el que passa. Això es va anunciar aquest diumenge i van anunciar possibles mesures més dures per a territoris com, per exemple, Lleida. Que sembla estrany que només sortim a les notícies, no sempre, però, escolta, normalment per coses negatives. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, considera inacceptable i irresponsable que la Generalitat torni a posar Lleida en el punt de mira de les inquietuds, i ho diu per les inquietuds que genera, i adverteix, sobretot, que amb respecte, però amb contundència, que no volen plantejaments restrictius, sinó proactius. Escoltem l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.
No ens podem permetre, ens sembla inacceptable i irresponsable, que se'ns col·loqui en el punt de mira, perquè a més no ho mereixem, perquè a més Lleida és un actiu, la marca Lleida és un actiu que va vinculat a sectors econòmics molt importants, l'agroalimentari, la recerca.
Pueyo, que ha exercit de portaveu de tots els sectors, ha reconegut que estan molt preocupats per l'anunci d'aquesta desescalada simètrica, que podria ser més dura per a territoris amb xifres més altes de contagis, com per exemple Lleida. Veurem com queda tot plegat. I parlant de vacunes, el Ministeri de Sanitat va batre ahir el rècord en la distribució de pràcticament 2 milions de dosis de vacunes a tot l'Estat, de les quals 327.000 van ser per Catalunya, però en canvi Lleida i el Pirineu, amb prou feines, van rebre 3.922 dosis, i fons del Departament de Salut ho van atribuir que la setmana passada en van arribar 24.000. Amb tot això, hi ha més població lleidatana immunitzada, parlem d'un 9,5%, que la mitjana de Catalunya, que és del 8,4%, i també per sobre de la mitjana a Espanya, que és del 8,3%. Xifres encara molt allunyades del que es pretenia tenir en aquestes alçades de l'any. Ahir es va fer un total de 136 proves PCR, el cribatge que Salut va dur a terme a la Mariola. Són 136 veïns de la Mariola que es van fer les proves PCR. Per què a la Mariola? Doncs perquè la darrera setmana es van registrar 63 contagis només a la Mariola, i l'anterior setmana 66. És a dir, 129 casos actius registrats en els darrers 14 dies només al barri de la Mariola. Per això es va fer el cribatge, que era opcional, i del qual 136 veïns es van atansar. La velocitat de transmissió del coronavirus baixa a Lleida. Ara parlarem de xifres i del risc de rebrot, però el que sí que hem d'anunciar avui és una xifra molt positiva i prometedora, i és que Salut ha anunciat 60 nous casos positius al Pla de Lleida i 19 al Pirineu. Estem parlant de 79 casos a tota la província de Lleida. Lluny queda ja aquelles xifres de 250 casos en un dia confirmats per PCR. Estem parlant de 79. De totes formes, això s'ha d'esperar a que es repeteixi durant els propers dies, aquesta tendència a la baixa. Hores d'ara, al Pla de Lleida parlem d'un risc de rebrot de 282 punts i una RT de 1,02. A l'Alt Pirineu i Aran també tenim un... Perdó, el cas de Lleida, el cas de Lleida, a la Plana de Lleida, regió sanitària del Pla de Lleida, estem parlant d'un risc de rebrot de 501 punts i una RT per sota de l'1 de 0,99. A l'Alt Pirineu i Aran de 391 punts i una RT de 0,75. I ara sí, a nivell de tot Catalunya, parlem d'un risc de rebrot de 282 punts i una RT de 1,02. Fem una pausa i marxem cap a Q2 Consultors.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973 78 85 17. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs comença el temps que dediquem cada setmana a consells per part dels nostres advocats, que ja saps que tota aquesta temporada estem confiant en, bueno, aquesta temporada, l'anterior i l'altra, amb Q2 Consultors, que els trobes a internet, www.q2-consultors.com. Estan al passeig de ronda número 57 a Lleida, i si no, el telèfon, que és la manera pràctica i còmoda per fer un primer contacte. A partir d'allí, doncs, ells ja et diran com quedar i on fer-ho, però telèfon 973-28-28-18, que a més és molt fàcil de recordar, aquest, i això és molt bo, 973-28-28-18. Nosaltres cada setmana tractem de temes, però ja saps que qualsevol tema que tu diguis, escolta, jo que tingui que veure amb alguna llei i no ho tinguis clar, perquè és que la gent no podem entendre de tot, doncs aquí hem de buscar els qui entenen, i qui entenen? Els advocats. I per tant, 973-28-28-18, ho dic perquè igual hi ha algun tema que no tractem i dius, bueno, és que jo necessito assessorament, jo què sé, mira, ara me l'invento. He comprat una criptomoneda, ha pujat molt de preu i la vaig a vendre. Bueno, com tributa això? Què fai? Escolta, truca a Q2 Consultors, que segur que et buscaran una solució adequada al teu cas. Però no és el cas que tractarem avui. Josep Lluís Gómez, advocat, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
No és aquest el tema que tractarem, primer perquè, bueno, tu no ho sé, jo... Mira que m'ho van dir mil vegades, però no vaig comprar bitcoins, com valien 4 duros per dia, i ara valen un dineral, tindríem un altre problema, però venit sigui aquest problema... Però no parlarem d'això avui, però, Josep Lluís, un incís de 30 segons. Si algú té un problema d'aquests, us pot trucar igualment, també ja enteneu
això. També pot trucar igualment. No serà jo que la tinguis, però serà un company del despatx.
Per això.
Serà ben atès.
La setmana passada ja vam dir que parlaríem de abans de casar-nos, i ho farem, perquè ho vam dir. De què parlarem? Doncs parlarem dels acords prematrimonials, perquè, Josep Lluís, això no només existeix a les pel·lícules de Hollywood.
Bueno, la veritat és que associem els pactes prematrimonials a la gent famosa,
sí,
no? Al Brad Pitt, l'Angelina Jolie, el Tom Cruise...
Sí, potser perquè són els que ho fan públic, els altres no ho diuen,
sí,
però,
sí, sí.
Però això ho pot fer tothom.
Ho pot fer tothom. Els acords prematrimonials, els pactes prematrimonials, són acords que fan aquelles persones que tenen que casar o emparellar per regular les seves relacions personals i patrimonials en cas de ruptura, en cas de crisi, no? Uh-huh. No és ben bé igual que les capitulacions matrimonials, ja que les capitulacions matrimonials tenen un objecte o poden tenir un objecte més ampli, és a dir, Les capitulacions moltes vegades fan referència al règim econòmic matrimonial o a pactes successoris, és a dir, com a on anirà per a l'herència, però i poden incloure aquests pactes per prematrimonials, però tenen la seva substantivitat, és a dir, la seva independència, no? I el que passa és que són una miqueta, venen del món anglosaxó, i són una miqueta aliens a nosaltres per una senzilla raó. Pensa aquí com va arribar la llei del divorci, que va ser als anys 70, és a dir, no, abans, com que no hi havia possibilitat de divorci, els pactes prematrimonials no tenien massa sentit, no? Inclús algú diu que són un contrasentit, no? Si em vull casar, pues, ficar-me la vena abans de la ferida és una miqueta així, no? Altres diuen que val més prevenir que curar, no? Però en tot cas, estan perfectament regulats al nostre Codi Civil Català des de l'any 2010 i, bueno, pues, el que es tracta això és de pactes davant d'una previsió de ruptura. No són pactes qualsevol.
No va preguntar. Hi ha pactes ja preestablerts, diguéssim, per les institucions i d'altres que els poden fer més personals, o no?
No, poden ser tot lo personals que vulgues, sempre i quan hi ha uns mínims que no pots trencar la llei, no? És a dir, sí, que hi ha qüestions. I com veuràs, ara tenen sobretot un format i unes garanties, no?
Vale.
Un format i unes garanties. A veure, i aquestes pactes poden ser abans del matrimoni o poden ser inclús després del matrimoni. Perquè tinguin validesa, han de ser fets davant de notari, és a dir, la formalitat del notari. Els que siguin prenupcials o antenupcials tenen que ser fets com un màxim 30 dies abans del matrimoni.
Uh-huh.
Val? I el notari té que donar una informació prèvia per separat a tots dos que van afirmar, és a dir, té que informar-los de lo que això suposa, amb independència de que puguin tindre l'assessorament d'un advocat, que seria convenient, qualsevol dels dos o els dos, el notari ha d'informar, fer-los sabedors de lo que suposen, val? Sobretot tenint en compte que el que farem amb aquests pactes són incloure o excloure determinats drets, no?
Uh-huh.
I si excloem o limitem drets, estos pactes han de ser recíprocs,
uh-huh.
Vale? És a dir, no puc demanar per tu una cosa que no sigui per mi. I ser perfectament clars, val? Hi ha d'haver una informació prèvia suficient, i aquesta informació inclou el patrimoni, informar sobre el patrimoni de qualsevol dels dos. És a dir, jo no puc fixar una pensió el dia de demà si prèviament no aclareixo quin és el meu patrimoni, els ingressos i expectatives econòmiques, perquè, clar, no puc renunciar a una cosa que no sé.
Clar.
Per tant, té que haver una informació, una claretat, val? I seran perfectament vàlids, vale, si no hi ha un canvi substancial, unes circumstàncies rellevants que no es van poder preveure. És a dir, jo puc arribar amb un acord sobre una determinada pensió amb unes condicions de salut normals.
Clar.
Però imaginem que després, al cap dels anys, tinc una enfermetat greu. Clar, aquella limitació o aquella renúncia aleshores podria esdevindre no vàlida per aquest canvi substancial, eh?
Uh-huh.
Aquests pactes se poden modificar, val? Amb el consentiment dels interessats, sempre i quan no afecte a drets adquirits. Però podem pactar-ho pràcticament tot, val? I és una cosa que cada vegada és més freqüent, eh?
Anava a preguntar si això cada vegada ho veieu més.
Sí, no és que n'hi hagi massa.
No, però vull dir que no és estrany.
Sí, perquè hi ha moltes vegades que hi ha parelles que venen d'anteriors matrimonis, amb fills d'anteriors matrimonis, en situacions ja determinades que, bueno, pues, pel motiu que sigui, això és una possibilitat, no diré que sigui abundant, però sí cada vegada més freqüent. I a més, a vegades convenient perquè evite que en el futur, quan hi ha la ruptura i que potser aleshores no tenim tot el seny necessari, ja tinguem uns acords previs.
Clar, estava pensant ara que si hi ha pares o mares que ens estan escoltant i diuen que el meu fill s'han de casar o es volen casar o bé que es van a casar, li puc aconsellar això sense que em miri estranya i que això no passa res, eh? i a més es pot ficar uns límits o qualsevol història, evidentment, com ens ha explicat el Josep Lluís, hi han d'estar els dos d'acord, si no, no funciona i no es pot fer res que no sigui legal. Però a partir d'aquí, doncs escolteu, que no li feu mala cara amb aquestes històries, que ben pensat, ben parlat i ben exposat, doncs no sé, no vol dir que hagi de sortir malament la història, però és allò, i si passa, doncs bueno, com més clau tinguem, millor. Josep Lluís Gómez, com sempre, que ha estat un plaer, que estava mirant el calendari, dic, la setmana que ve ja ens n'anem al mes de maig, eh?
Pues sí, aviat anem ja a mitja primavera.
Déu-n'hi-do. Escolta, que tinguis bona setmana.
Igualment, Ricard. Saluts a tothom.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja ens atansarem a la una de la tarda. Avui és un dia d'aquells també marcats al calendari. Si divendres passat era Sant Jordi, avui és Santa Montserrat. Per tant, és un dia d'aquells, ja ho sé, que cada dia hi ha molts sants al calendari. A més, és que n'hi ha molts, cada dia. Però sempre hi ha aquells, aquells que són, no sé, més marcats, més tradicionals. I jo crec que aquest ho és, i de debò. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Ho és o no ho és, aquest?
Sí, avui la Mare de Déu de Montserrat és la patrona de Catalunya, per tant, és una data molt important, clar, i especial, com Sant Jordi va ser divendres passat, com has dit tu ara mateix, i avui, pues, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, i aprofitem per felicitar a totes les que porten aquest nom, aquest bonic nom de Montserrat. Mm-hmm.
Que, per cert, és la patrona de Catalunya, però tampoc és festiu avui.
No.
Aquí, sí. A l'hora de col·locar els festius, sí, ho vam fer una mica estrany, eh?
No, a veure, va primar les realitats polítiques. Perquè, a veure, l'11 de setembre és Festa Nacional de Catalunya,
sí,
però ni Sant Jordi ni la Mare de Déu de Montserrat, que són els patrons de Catalunya, no és festa, però bueno, vull dir, això, doctores tienen la iglesia, que diuen,
sí,
no?
Sí, en fi, la gent també, l'únic que fa ja darrerament, la majoria, no tothom, és mirar-se, quin dia és festa? Ja està, és igual el que sigui aquell dia. Exacte. Quin dia és festa per poder marxar, sobretot si cau en divendres o dilluns.
I si el dilluns de Pasqua, de Pentecosta, també es donen festa, doncs millor.
També ho farem. En fi,
molt
Joan...
Bé, molt bé. Pues mira, avui parlarem, Ricard, si et sembla bé, de la Mare de Déu de Montserrat,
sí,
patrona de Catalunya, en parlarem a la segona etapa, perquè m'agradaria començar fent record, ja que parlem de la finestra dels records, pues fer record de la Gran Fira de Verdú, que la Gran Fira de Verdú era la més important de Catalunya, junt amb la de Organyà i Salàs de Pallars, que s'hi remenaven moltes unces, i antigament era avui, al punt de les 12 de la nit, del dia 26 al 27 d'abril, quan a Verdú tocaven la campana grossa, assenyalant que ja podia entrar als firals, els ramats de bestiar de llana, que acampaven pel de fora, tot esperant el senyal de poder entrar, els quals envaïen tot el poble i els herals adjacents durant els dies 27 i 28. Cal dir que la Fira del Bestiar de Llana desaparegué durant els anys de la Guerra Civil, però es compta, i ens han contat personalment, que entre els anys 25 i 28 hi concorrien anualment uns 14.000 caps de bestiar, uns 14.000 caps de llana a la Fira de Verdú. Déu-n'hi-do. I per això n'han volgut fer record. I ara parlem, pues, avui de la Mare de Déu de Montserrat. Felicitats, repetim, a totes les que porten el nom de Montserrat. Cal dir que avui tots els pobles de casa nostra celebren, almenys espiritualment, la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Se sap que almenys des del 888, en aquell indret hi havia una capella dedicada a la Mare de Déu. El monestir de Montserrat va ser fundat per l'abat Oliva, com una filial del monestir benedictí de Ripoll, a partir de l'any 1023. Cal dir que l'any 1409, el papa Benet XIII el va erigir en abadia independent. La imatge romànica que s'hi venera sembla que data de principis del segle XII. I va ser el 1881 que va ser coronada solemnement la Mare de Déu i proclamada com a patrona de Catalunya. I aquí ens cal parlar també de mossèn Jacint Verdaguer, que va compondre l'inoblidable Virolai. Qui no ha cantat i s'ha posat emocionat en el seu cor aquestes estrofes que diuen Rosa d'Abril, Morena de la Serra,
vaya,
de Montserrat Estel, il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. amb vostre nom comença la nostra història, i és Montserrat el nostre Sinaí, siguin per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Cal dir que a les Terres de Ponent destaca la celebració de la ciutat de Lleida, on durant tota la jornada ha tingut lloc durant molts anys l'ofrena floral a l'altar de la Mare de Déu de Montserrat, que té dedicat a la Catedral Nova. L'any passat no es va poder fer solemnement, però aquest any ja es fa una mica d'obertura i es tornarà a fer la celebració de missa a les 9 del matí dels cofrades difunts, a les 11 i a les 7 de la tarda per part del senyor bisbe. Per tant, també es permetrà ja de fer ofrendes de flors i de ciris, no? Perquè són centenars, i han estat o milers i milers dels lleidatans que aquest dia s'han acostat fins als peus de la Verge per oferir-li flors, llànties i pregar als seus peus. Cal dir que des del 1881 Lleida compta amb la cofradia que porta aquest nom de la Verge de Montserrat, la qual vetlla, potencia i promou tant la devoció de la patrona dels catalans com el sentit profund dels valors i estima de la nostra Catalunya. També cal dir que el capvespre del 27 d'abril té lloc la celebració solemne de la missa i el cant del virolai que aquest any repetim farà el bisbe de Lleida a l'altar major. També hi ha poblacions com Gesa, a la Vall d'Aran, que cada any en aquest dia van a veure la Santeta, en romeria, a la Cruïlla i li canten els goig. I la Santeta no és altra que la capella on es venera la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, a la qual realment tenen una gran veneració. Potser va influir mossèn Cinto Verdaguer en la seva estada a la població. I els goig que li canten allí, els propis diuen, és de la vostra capella tota la vall Camaril, un llantió cada estrella, un encenser cada abril. Pensi el pecat que ens soterra, l'alta virtut triomfant, estel de la nostra terra, teniu a la Val d'Aran. I per acabar dic que Castelldans, el Soledat també hi té una ermita dedicada, una veneració a la Mare de Déu de Montserrat, i que a Castelldans té aixecada una magnífica ermita dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, on durant tot l'any pues, hi ha visites, hi ha celebracions, però que és el 27 d'abril que s'hi celebrava un multitudinari aplec, però que es passava per raons laborals el diumenge següent. I per acabar, una cançó que diu a Castelldans: rosa d'amor, foc que escalfa i no crema, floriu tot temps el cor de Castelldans, siguin robins de vostre diadema, sos fills lligats amb l'amor de germans. Un dia bonic, un dia alegre, un dia... Per celebrar, vaja.
Estava pensant, Joan, que afortunadament potser a les ciutats es perden aquestes tradicions i es perden aquests costums, però als municipis del territori potser encara es va guardant, eh? Bastanta sí, tradició, sí. Afortunadament.
Sí, per això hem començat dient que és la patrona de Catalunya, almenys espiritualment tothom, tots sí. Els catalans ens la sentim nostra. Una altra cosa és la festa laboral, que és el que hem dit amb tu, que es faci o no es faci. Però la veritat és que la Mare de Montserrat pues, té un arrelament fora mida a casa nostra, com ha de ser, com ha de ser.
Clar que sí. Molt bé, Joan.
Molt bé, Ricard. Que passis un bon dia de la Mare de Montserrat i a tots els nostres oïdors. I bé, els altres anys també, el dia com avui a la tarda, pues hi havia ballades de sardanes, no sé si aquest any es podran fer o no es podran fer.
No sé, a més han donat una previsió meteorològica durant tota la setmana de ara ploc, ara no ploc, o sigui sí, no. Que és complicat.
I a part, pues, aquest contacte donant-se les mans també com...
Sí, clar, ara és un problema això.
Sí, sí, sí.
És curiós, eh? És curiós
com... L'any vinent ho puguem celebrar però, pues, amb més joia.
Però fixa't, Joan, que una cosa tan innocent com fer un ball, vull dir, comença coartat el tema de la pandèmia.
Sí, 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 sí.
És que, clar, és el que dius tu, no anem a ballar una sardana. Ja, però ja t'has d'agafar i ja mentalment ja penses, a veure, ho puc fer? Si ho puc fer, després m'he de desinfectar. Bueno, i abans, és que clar, això no ho pensàvem de cap manera abans, eh?
Però va, ha sigut una situació que ningú pensava que ens portés d'aquí.
Canvi de xip.
I hi ha hagut molta gent que ho ha passat molt malament, malalta, sí. D'altres que han mort, vull dir que és una tragèdia més gran. I després ara tot el que ens quedarà darrere de la pobresa, perquè molta gent, mira, mentre encara hi ha els ERTOs, i tot això, pues, la gent va cobrant, no? Però el dia que s'acabi tot això, pues, hi haurà molta gent que no podrà cobrar ni potser podrà menjar. D'aquí aquestes cues de la fam que ja es comencen a veure o ja es veuen a moltes poblacions grans.
Clar, clar. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer, que acabis de passar un gran dia.
Igualment, una abraçada forta i repeteixo, felicitats a tots els catalans, a totes les catalanes, però de manera especial als que porten el nom de Montserrat.
buscarem tot seguit les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una. Després, a la segona part, al migdia de Cope Lleida, tenim l'espai de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. I a partir de dos quarts, la tertúlia dels polítics. Et recordo que tens un número de WhatsApp. Si vols enviar missatge de text o de veu, que és el 664-526-180, 664-526-180, per exemple, suggerir un tema a la tertúlia dels polítics. Tornem. Ara, la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía avanza en la investigación para localizar al remitente que envió tres cartas al Ministerio del Interior con un total de 7 balas. Según ha podido saber COPE, ya está concluido el trabajo en torno a los cartuchos. No hay rastro genético ni tampoco huellas que permitan señalar a un posible autor. Esto en cuanto a los tres sobres dirigidos a Grande Marlaska, a Pablo Iglesias y a la directora general de la Guardia Civil. Al mismo tiempo se analiza la navaja que un vecino del Escorial con problemas mentales envió al Ministerio de Industria. Juan Baño.
La pequeña navaja, Antonio, es analizada por químicos de Policía Científica después de pasar por otros departamentos. Lo que muchos presentaban ayer como una navaja ensangrentada podría quedar en navaja pintada. Veremos los resultados finales, pero lo que se ocupan de ella, según ha sabido COPE, son los especialistas en pintura, los químicos. A todo esto, los cartuchos del calibre 7.62 que acompañaban a las amenazas anteriores contra el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y el exvicepresidente del gobierno Iglesias, como comentabas, han resultado ser muy viejos, con más de 20 años de vida. Se ha elaborado ya un informe en el rastreo biológico y de huellas, se ha recogido material, pero ninguna de las huellas ni de los rastros de ADN señalan en principio hacia una posible autoría. Son consecuencia de distintas manipulaciones que ha sufrido la entidad desde que fueron echados esos sobres en algún buzón aún por localizar. Ese es el otro frente en el que se ponen ahora muchas esperanzas: la trazabilidad de los paquetes, dónde, cómo y quién puso esos paquetes a circular. Ese es un trabajo en el que Correos juega un papel muy importante y se sigue trabajando estrechamente con policía y Guardia Civil.
Los organizadores del concierto del Love of Lesbian en Barcelona, que fue un experimento que el 27 de marzo reunió a 5.000 personas, acaban de publicar las conclusiones. Se celebró en el Palau Sant Jordi y allí está Íñigo Palomar.
Donde estamos ahora mismo se congregaron 5.000 personas y de esas 5.000 personas solo se han detectado 6 positivos, de los cuales 4 no se contagiaron, eso es lo que dice la organización, en el concierto. Por lo tanto, solo se puede saber de 2 personas que se contagiaron en el concierto, con una incidencia, y quédense con este dato, de 131 por 100.000 habitantes en 14 días. Una incidencia que en esos días y en ese grupo de edad era mucho, muy inferior a la que se podía ver en las calles de Barcelona durante esos días. Por lo tanto, lo que nos dice la organización, el concierto, el evento, fue un éxito y se ha demostrado, según dice Festivals para la Cultura, que es la organizadora del concierto de Love of Lesbian, que los conciertos y los eventos masivos no son grandes transmisores del virus.
En plena crisis económica, en un contexto de dificultades para miles de familias en España, los productos de inversión se adaptan para facilitar el ahorro. Rafael Amil es director de negocio de Bestinver y ha explicado esta mañana en Herrera en COPE la posibilidad de rentabilizar pequeñas cantidades por debajo incluso de los 1.000 euros.
Incluso con menos. Algunos de nuestros fondos hemos bajado el mínimo de inversión a 100 euros precisamente para eso, para que las personas puedan empezar a ahorrar desde un mínimo más bajo, que puedan incluso domiciliar esa inversión.
Y ante el panorama de dudas en el futuro de las pensiones, recomienda comenzar a ahorrar en edades tempranas con productos que se adaptan a cada situación. El Real Madrid afronta el penúltimo paso hacia otra final europea. Luis Munilla.
Arrancan, Antonio, las semifinales de la Liga de Campeones esta noche a las 9 en Valdebebas. Real Madrid-Chelsea, máxima tensión en una eliminatoria inédita, Miguel Ángel Díaz.
Nunca se han enfrentado en una eliminatoria el Real Madrid y el Chelsea. Zidane tiene 4 bajas, la de los lesionados Ramos, Lucas Vázquez y Mendy, y la de Valverde, que sale de COVID. Medita el francés jugar con 3 centrales, en ese caso Marcelo sería el carrilero zurdo y arriba jugarían Benzema y Vinicius. Enfrente un Chelsea que tiene la baja de Kovacic con Tuchel en el banquillo. Los ingleses han dejado la portería cero en 16 de los últimos 21 partidos. Va a pitar el partido el neerlandés holandés Makelie, todos los ojos puestos sobre él.
Y lo va a contar Tiempo de Juego en COPE desde las 8:15. Viene contando además esta casa que la Liga y el Gobierno trabajan para que el público vuelva a los estadios el fin de semana del 9 de mayo. Y es un día muy madridista porque juega también el equipo de baloncesto. Es el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Efes Turco. Es a las 7 y si no gana el equipo de Lasso estaría eliminado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
La misión no es una aventura exótica, sino un riesgo que se asume por amor. Y hoy en El Espejo lo demostréis con la historia de un misionero que ha sido atacado pocas semanas antes de ser consagrado obispo en Sudán del Sur.
Es el comoriano Cristián Carlasare, que se iba a convertir en el obispo más joven del mundo, asumiendo la desafiante tarea de pastorear la diócesis de Rumbek, en Sudán del Sur. Una diócesis muy compleja, donde los civiles portan armas, lo que crea mucha inseguridad y violencia entre los jóvenes. Una violencia que él mismo ha experimentado ya al recibir 4 impactos de bala en las piernas. Parece que algunos elementos de la etnia dinka, mayoritaria en esa diócesis, están disgustados por el hecho de que no haya sido nombrado obispo uno de ellos. Y el ataque sería un mensaje para intimidar al padre Cristian, que en sus primeras palabras ha perdonado a quienes le han disparado y ha pedido rezar por la gente de Rumbek, que seguramente sufre más que él. La historia la vamos a contar en detalle al inicio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de COPE Lleida. Ara mateix 6 minuts per sobre de la 1, dimarts 27 d'abril, dia de la patrona de Catalunya, la Verge de Montserrat, avui. No t'he de dir que vagis felicitant, com cada dia, que hi ha molts sants cada dia, però ja, com deia abans amb el Joan Bellmunt, hi ha dies més marcats que d'altres, o hi ha al santoral noms més marcats que uns altres, per moltes circumstàncies, eh? Però vaja, aquest jo crec que és un d'ells, eh? A part de que és la patrona de Catalunya, evidentment. Dit això, el que fem tot seguit és buscar aquesta previsió meteorològica. Per fer-ho, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions que podran ser en forma de xàfecs i amb tempesta, principalment a zones de la meitat nord. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes al sud de la província, amb unes màximes previstes de 22 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 20 a Tàrrega, de 19 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant en general fluix i amb predomini de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem cels ennuvolats o coberts amb xàfecs a la tarda que podran ser localment forts i anar amb tempesta. Per últim, les temperatures màximes demà estaran sobre els 21 graus a Lleida, capital i a Balaguer, sobre els 20 a Tàrrega, sobre els 19 a la Seu d'Urgell i sobre els 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
16 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida i la temperatura segueix pujant lleugerament. Però 16 graus tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Gràcies, Moisès. Va, busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És que no es pot parlar i llegir alhora i mirar una altra pantalla alhora. És que tinc 3 ordinadors al davant. 3 pantalles al davant. A part del mòbil. I a part del rellotge, que també et diu coses. Llavors, obres el micròfon, parles, surt una notícia per una pantalla, surt un avís per una altra pantalla i ja no saps el que dius. En fi, 16 graus, eh? Sí que tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida, que d'això s'encarrega l'Armando Álvarez, que em passa la temperatura al moment exacte, eh? Que a més ho medeixen, escolta, a la dècima, a la dècima. Mira, notícies que tenim de darrera hora. Per exemple, sabeu que vam parlar de que s'havia fet un cribatge massiu a la Universitat de Lleida amb automostres i proves PCR. Doncs i els resultats diuen que només hi ha 7 positius en les més de 1.700 proves de cribatge a la Universitat de Lleida. Suposa una positivitat del 0,4%. Molt per sota de la mitjana en els cribatges universitaris de tot Catalunya. Per tant, hem de felicitar els alumnes de la Universitat de Lleida, perquè, escolta, a vegades
també parlem i diem, no, escolta, els universitaris... Mireu, 7 de 1.700 és un 0,4%, molt per sota de la resta d'universitats catalanes. A veure si això surt a tots els noticiaris a nivell de Catalunya. Per cert, que s'han presentat les festes de maig de la ciutat de Lleida, la Festa Major, ja saps que és en honor a Sant Anastasi, que és l'11 de maig, i al voltant d'aquella data doncs se celebren multitud d'activitats. Unes activitats que l'any passat, evidentment, pel tema de la pandèmia, doncs van ser cancel·lades, i que aquest any, amb unes limitacions potser no tan restrictives com pensàvem en un inici, sí que es volen tirar endavant. En l'apartat musical hem de parlar de Zoo, Oques Grasses, Ginestà, Maika Makovski, Maria Arnal i Marcel Bagés, i la moda són algunes de les formacions que actuaran a la Festa Major de Maig de Lleida, que tindrà lloc del 7 a l'11 de maig. La ciutat recupera la celebració després de suspendre's totalment la del 2020 per la pandèmia, i aquest any el programa aposta pel talent emergent local i presència femenina, i també hi té un paper destacat la cultura popular. Els actes es desenvoluparan sobretot entre dos espais. Els Camps Elisis estrenaran un escenari únic, original i sorprenent, on es faran els concerts, mentre que la plaça Sant Joan acollirà els actes de cultura popular i el pregó, que tindrà un nou format. L'aforament als diferents actes serà limitat i caldrà fer reserva prèvia. Això és una cosa que ja ens hem de, ja ens haguéssim hagut d'acostumar, i si no, doncs ens hem d'acostumar ja a tots els actes, esdeveniments públics on hi hagi d'assistir molta gent. Els aforaments seran limitats i encara que siguin gratuïts, caldrà fer reserva prèvia. En fi, quina és la situació a hores d'ara? Doncs que Salut ens ha dit que han detectat en les darreres 24 hores 69 casos positius al Pla de Lleida i 19 al Pirineu. Estem parlant de 79 a tota la província. És un descens més que considerable dels darrers dies, en els que en els darrers 10 dies vam arribar a parlar de més de 250 positius a la província de Lleida en només 24 hores. Ara estem parlant de 79, i això s'ha de refermar en els propers dies. Si els propers dies segueixen aquestes xifres i fins i tot tendint a la baixa, ens podem felicitar, perquè estarem parlant d'haver superat ja aquesta onada. A Lleida parlaríem d'una cinquena. Hores d'ara, de totes maneres, el risc de rebrot al Pla de Lleida és de 520 punts i la RT de 0,99. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 391 punts i una RT de 0,75. Recordo que el risc de rebrot a partir de 100 és alt, i que la RT per sota de l'1 vol dir que està amb decreixement. Amb decreixement. Parlem de 0,75 a l'Alt Pirineu i Aran i 0,99 a Lleida, que ara que la del Pla de Lleida és molt propera a l'1, és per sota. I a nivell de tot Catalunya parlem d'un risc de rebrot de 282 punts i una RT de 1,02. Aquestes són les xifres. Fem una pausa i de seguida parlem de gastronomia, avui amb un projecte molt personal i molt singular. Crec que t'agradarà molt.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Bell-lloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat. RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores Lipa i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, aquí anem directes cap a dos quarts de dues amb l'espai de gastronomia de Cope Lleida. Ja saps que tots els dimarts estem ben acompanyats amb el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bé, mira, de dimarts ja... Ah.
Sí. Claro, cada dimarts clar, estàs de dimarts, eh?
Cada dimarts estic de dimarts. I que duri això, eh?
Si no, I que duri, evidentment. Escolta, avui anem a conèixer una història de vins sí. Singular, em sembla.
Sí, sempre, tu saps que jo sempre explico que ja fa temps que el sommelier o la persona que s'encarrega dels vins al bar, restaurant o on sigui, vale? Sempre explicava o fèiem explicar o entendre als clients pues, les varietats de raïm, alguna nota de cata, i ara pues, ja fa un temps que, lo que és, la gent vol sentir i lo que tu, naltres com a professionals, estem més contents i orgullosos d'explicar és la història que hi ha darrere d'un vi, no?
Sí.
I la història d'avui, que això ja ho explicarà ella, ¿vale? Per què té aquest color a la botella, que ara ho explicarem, jo crec que és de les històries més maques que jo he sentit en anys.
Ah, doncs, Idovina sí. Olmedo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Gràcies per estar amb nosaltres.
Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta, i Dovina, on t'estem trucant?
Doncs pues truqueu a Porrera, al Priorat.
A Porrera, molt bé. I Dovina, escolta, això que ha dit el Felip...
Bueno, perquè és la història del meu vi és així una mica tendra, vale. Per dir d'alguna manera, és algo molt personal.
Bueno, tendrà, bueno, una història bonica i una història romàntica, vull dir, a mi. Jo crec que quan la gent senti el que explicaràs, crec que és algo espectacular. A part de que el vi és un vinazo, això ja ho deixo clar, abans de començar.
La Idovina és viticultora i elaboradora de vins, la trobeu al Mas d'en Peri, que us dono la web ja, masdenperi.com. Bueno, escolta, Idovina, de totes maneres, tu com comences amb el món del vi?
Amb el món del vi, pues mira, fa anys me vaig decidir per estudiar enologia a l'escola de Falset.
Però, com el que decideix, faig informàtica, geografia, història, filologia, pues jo feia enologia, o havia alguna...
Bueno, estava treballant en una tenda de vins.
Ah, val.
I llavors, o sigui, com més, és un món que com més saps... Bueno, a mi em va atrapar molt, no? Perquè com més saps de vins, més me vols saber.
És curiós, això ho dieu tots, eh? No, sí, t'ho dic perquè cada dimarts aquí coneixem una persona i normalment t'acaben dient exactament el que acabes de dir. Com més saps, més vols saber, t'atrapa.
Sí, és un món que t'atrapa. Suposo que quan algo t'agrada, sigui el món del vi, o que sé, sigui la informàtica, com tu deies, pues, com més saps, més vols saber, no? Perquè és un món que t'atrapa.
Sí.
Llavors, clar, en el món del vi també hi entra molt la viticultura. Jo estic treballant en contacte amb la natura, saps?
Clar.
És un aprenentatge diari.
Anem a explicar-ho, això, perquè és veritat. El viticultor és la persona, diguéssim, encarregat de les vinyes, no?
Sí, clar.
O sigui, i de l'elaboració del vi també.
Bueno, l'elaboració el fa l'enòleg, l'elaborador, el bodeguer, digui-li com vulguis. Però en el meu cas faig les dues coses.
Clar, és que aquí, fixeu-vos, que a cada moment del procés hi ha una persona especialitzada en aquell moment. No és el mateix cuidar la vinya, fer créixer el raïm, que després, doncs, elaborar el vi. És un altre món.
Quan estem parlant amb projectes petits com el meu o altres projectes petits, va tot lligat. Has d'estar en contacte amb la vinya per saber quin vi tindràs o quin vi vols, saps?
Sí,
el
sí.
Vi surt de la vinya, has de saber què tens.
Clar. Llavors...
Sí, pregunta, perdona, Ricard. Idu, t'ha afectat a tu les gelades aquestes nits?
No, per sort no. Les meves vinyes tenen bastant alçada, llavors la inversió tèrmica m'ha salvat bastant.
Ah, mira.
Me n'alegro.
És veritat.
Ha sigut horrible, Ha sigut horrible,
Sí, l'any passat
a l'any, Idu, ha fet les gelades, i és horrible.
Sí. Llavors, Idovina, estudies això, però
¿Tú ya tenías terra o vas buscando?
Sí, tenía la finca, más ben perí. Uh-huh. La finca aquesta la va comprar mon avi als anys 50.
Uh-huh.
I, bueno, per mi mon padrí va ser un visionari. Ah. No? Perquè va comprar una finca enorme al Priorat en aquella època. I en aquell, quan ho van comprar hi havia avellaners, que era del que vivia al Priorat en uh-huh. aquells anys.
Caram.
Després de la filoxera, el Priorat es va plantar tot d'avellaners i l'avellana donava molts diners fins que van a la baixa. Bueno, això que passa als pagesos, no?, que us he d'explicar.
Sí.
I res, al principis del 2000, 2003, 2004, un pare tenia fruita, la fruita no anava bé, i va començar a plantar vinya.
Caram.
Aquí, a la finca aquesta. Llavors, el 17, mon pare es jubila, ho agafo jo, i vaig plantar més vinya. I vaig començar a fer vi.
Poca broma que el, que la mateixa terra, la de produccions diferents que ha vist, eh?
No, la fruita no la teníem aquí porrera, eh? La fruita estava a la Ribera d'Ebre. Jo soc nascuda a García, a la Ribera d'Ebre,
uh-huh.
i vaig vindre a viure aquí porrera, pues, que tenia, per fer ara, 15 o 16 anys.
Ahà, molt bé, molt bé. I, bueno, el 2017 dius, escolta, vinga, què planto?
Sí.
Què m'hi poso?
Vaig plantar... Bueno,
s'ha de ser valenta per fer aquest pas. No, t'ho dic perquè, clar, tu plantes pel primer any, això no dona, eh?
No, enguany ja començarà a donar. Una miqueta, no estic en plena producció.
Clar, estem al 2021, eh? Fins llavors s'ha d'aguantar.
Sí, sí, bueno, doncs has d'anar tirant.
Déu-n'hi-do.
L'avantatge meu és que ja tenia vinya plantada de mon pare, llavors això, saps? M'ha anat alimentant la nova plantació.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és una inversió.
Déu-n'hi-do. I Dubina, escolta, ens deies, bueno, els que són petits, bueno, són petits. Quina producció amb ampolles creus que pots arribar?
Home, poder arribar, si tingués un superceller, pues a unes 50.000 ampolles podria arribar.
Caram.
Amb el que tinc plantat. Caram. Però de moment ne faig unes 5.000.
Bueno, pues sí. Val, però això ja entenc que serà millora, eh?
Molt poc a poc, això. Jo estic molt contenta amb el que fa i no... Sí que m'agradaria créixer una mica, però molt poc a poc.
Molt bé.
Amb els peus a terra i el cap a la vinya.
Escolta, quanta gent esteu treballant al Mas d'en Peri?
Pues treballo sola, m'ajuda amb un pare que està jubilat.
Uf, imagina't.
I en temporades, pues, contracto gent, clar.
Clar.
Però ara que ve la poda en verd, pues, vindran un mes... dues, tres persones.
Mm-hmm. Molt bé, anem a parlar dels vins, Idovina, perquè ja, sí. ja em va passar la foto el Felip i ja em va explicar, em va començar a explicar la història i prefereixo que l'expliquis tu, perquè així de lluny, bueno, de lluny, el teu projecte de vi porta per nom, m'ho ha dit, un ocellet.
Sí.
I és una ampolla de pintada de color blanc, és tota blanca.
Sí. És tota blanca.
Explica'm la història, va, i adivina que segur que hi ha una història.
Venga,
aquí.
Som-hi. Pues jo quan parlo del projecte sempre parlo de mon padrí, que va comprar la finca i no deia mai res de ma padrina, com si ma padrina no fes res.
Mm-hmm.
Lo típic, les dones, les grans obligades del
sí,
camp.
Sí, sí, sí.
Com si les dones no fessin res. I ma padrina anava al camp, feia grans als fills, cuidava la casa, i saps? Llavors vaig pensar, bueno, ja que sempre parlo de mon padrí, doncs ara parlarem de ma padrina. I m'ha dit un ocellet és per ma padrina.
Ah.
Perquè jo quan era petita i em deixaven suelta aquí porrera, lo típic, no? Pues la padrina et diu, no vagis al riu,
Home.
I tu on vas?
Al riu.
Que tot... Home, que arribaves al migdia a casa, mullat, enfangat, brut, i et deia, vens del riu, no? I dius, com ho saps? M'ha dit un moixonet.
Ah.
I això. I per ell, mira, em va fer gràcia.
Que bo, que maco.
Sí.
Molt bé.
Lo del color de la botella?
El color de la botella, bueno, és també en homenatge a això i va ser de per què no pintar una ampolla blanca, per descomptat. I un dels records que tenia també era l'intercanvi d'ampolles, no? D'anar a la botiga amb l'ampolla, del que fos, de llet, de bitxí, els iogurts, et tornaven els envasos.
Sí, sí.
Tu els tornaves i te'ls tornaven plens.
I ben bé que ho fèiem, llavors.
No?
No com ara.
Vale, pues, la meva idea va ser que a mi em poguessin tornar les ampolles, o sigui, que fos una ampolla maca, que me la poguessin tornar i jo puc la tornar a omplir.
El
que passa que això a nivell sanitari i amb el poc volum que tinc no ho puc fer, de moment. Però m'agradaria arribar-ho a fer.
I llavors vas dir, bueno, doncs, escolta, fem una ampolla diferent.
Sí, sí, sí. Pues mira, pues la llet era, les ampolles de llet eren blanques, no?
Sí, sí, sí.
Caram. Aquella de blanco i en botella leche, pues mira, blanc i en botella, los de llet.
Doncs ho dic perquè si ho veieu, si la veieu, la reconeixereu ràpidament, eh? O sigui, té forma de, bueno, d'una ampolla de vi, per entendre's, però és totalment blanca i les lletres i la il·lustració és en negre. Però bàsicament l'ampolla és blanca, eh? Que és, entenc que és opaca, a més, eh? O sigui, és blanc opac.
Sí, 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 totalment.
És maco, eh? Escolta, Felip, explica'm... Vins de Modito un ocellet, que tu ja els,
bueno,
has provat.
Sí, nosaltres ens vam conèixer amb una visita que va pujar a l'Aidu, des de Tarragona fins a Lleida, ¿vale? Per fer-nos una cata de l'odi que fa ella, ¿vale? I vam fer una vertical, una cata vertical, això vol dir diferents anyades de la mateix vi, de les garnatges i carines que fa, i ara mateix, mira, tinc la pell de gallina, només de pensar, o de pensar-hi en aquell moment, que ella estava de peu, clar, nosaltres asseguts, i ella pues, ens explica el projecte i lo vi, ¿no? Hòstia, brutal, però t'ho diré en sèrio que brutal, a part de que conèixer-la amb ella va ser ja el de dir, buf, crec que som iguales, pues a partir d'aquí, el que fa ella crec que és un projecte superxulo, però és això, hi ha una limitació amb botelles de moment, que gairebé tots venen sempre, llavors és difícil, no? Però fa una garnatxa i una carinyena, no del corte clàssic que potser poden trobar a Priorat sempre, jo crec que és un vinazo... el que coneix a l'Aidu, ja no per la botella, per el que fa, se'n recordarà sempre, segur.
Mm-hmm. Estic llegint a la plana web, la trobeu, a masdenperi.com, diu, si no hagués viscut tot el que he viscut, probablement el meu vi seria diferent. Ara és el que vull que sigui. I veus? Això, Iduvina, és genial, no? Al final, després de tots els esforços, sí, dius, bueno, escolti, sí. T'agradarà o no t'agradarà, però el resultat és el que jo volia que fos, i per tant, satisfeta.
Sí, sí, home, a veure, també s'ha de dir, és el que vull que sigui, però sempre evolucionant, eh? Sempre mirant a...
Evidentment, sí, sí.
Saps? La mirada posada a la següent anyada, sempre. Mm-hmm. O sigui, estàs prensant el raïm i pensant en l'any que... Estàs prensant i pensant l'any que ve aquest raïm l'hauria de veure més madur o aquí hauria de fer allò. Sí, sí, m'agrada el que faig molt, els resultats m'agraden, home, si no seria molt difícil, no? Clar. Sortir i vendre, per exemple... però sempre mirant a veure com evolucionar i com millorar.
I Dubina, com ho fas per distribuir ara?
Bueno, mira, pues tinc petites distribuïdores. Pues tinc una petita distribuïdora aquí a Lleida, una a la zona de Barcelona, una al Montseny, i molta part ho faig jo.
Val. O sigui, aquí a Lleida podem trobar això, eh?
Sí, 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 aquí a Lleida hi és.
Val.
Sí.
Doncs, a més, és fàcil, eh? Ja us ho dic, l'ampolla blanca. És que és ella, no hi ha història. Escolta, no s'ha interessat per la teva producció gent important o no? O no et coneixen encara?
Home, soc molt petiteta. Quan dius gent important...
No sé, que tu consideres important. Que dius, hosti, mira, m'han trucat o m'ha contactat, jo què sé, un restaurant, un xef, una botiga especialitzada de vins i vol que el tinguin.
Home, estic la veritat, està molt bé, estic a restaurants que hosti, són de renom.
Veus?
Però tots els clients són importants.
Ahà, molt bé.
Està molt bé estar a grans restaurants, però està molt bé ser el restaurant del poble.
Evidentment.
M'entens?
Evidentment.
O sigui, són clients, són tots igual d'importants.
No, però on es comença a fer és a casa, això.
Sí, per tant, sempre. Dius,
home, no, però és veritat.
Sempre,
tu ara imagina't que és el que dius. El restaurant del teu poble no el poguessin tenir, o no el poguessin oferir, o no el volguessin. Home, escolti, potser tenim un problema llavors, no? En canvi,
sí, sí, sí.
Comencem per aquí i ja ens anem fent grans. És veritat, eh?
Sí.
Molt bé. I Dubina, escolta, projectes de futur com escoltant-te, segur que en tens... Ja ho sé que pas en pas, però què és el primer que dius? Això sí, això ja ho farem de seguida.
Me deixo el celler. Ara mateix celler físic no en tinc. Estic compartint celler amb un amic que també fa molt poques ampolles. Llavors, m'agradaria tindre el meu celler propi.
Molt bé.
Això és algo que m'urgeix, ja em comença a urgir.
Vale, ja suposo que ja estàs treballant amb això, eh?
Poc a poc, és el que et dic. O sigui, s'ha d'invertir i...
Clar. El problema és que estem en un any que
bueno, és complicat. Bueno, és difícil per tots.
I tant. Doncs, Idu... Sí.
explicar, no, es que yo sé també de mi història, que és cert, ¿vale? Que no és que fa un any o per any i mig, no me'n recordo ara ben bé el temps, va vindre, bueno, un senyor, un client d'Alemanya, que li volien comprar tota la producció, però havien de canviar la botella, i ella va dir que no. Ah. Que el que és, m'ha dit un oceller, és el que els senyors, o el que veu vostè de color blanc, doncs això serà sempre de color blanc. Vull dir que, imagina't, sí que ha tingut picades de gent que li comparava tota la producció, però la idovina és idovina el medo, i m'ha dit un oceller, i això és la identitat i el que... Hòstia, el que a la gent s'agrada, no?
Però no ha canviat mai. Idovina que no els agradava l'ampolla, eh?
No, van dir que no.
Home,
bueno, però no. A veure, això també són jugades d'aquestes comercials, no? És que l'ampolla, al ser diferent, doncs ja tens un lloc agafat. Si fessis l'ampolla d'una altra manera, potser m'ho quedaria tot. I dius, bueno, doncs la meva ampolla és així.
Sí, clar.
Saps? És com de, mira, si talles el cabell, te contracto clar. Per treballar. No, tis, no sé, jo sóc així.
Això saps? És una mica de poca sensibilitat, eh? Què vols que et digui?
Jo entenc que, per exemple, si tens una gran producció de vi, que facis una marca per un client, això es fa.
Ja, quan tu,
però és que fa 4.000 ampolles. Sí, imagina't quin xou, tornar a canviar etiquetes, canviar formats, no pot ser.
No. Idovina Olmedo, t'estem trucant a Porrera. Escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i sobretot conèixer la teva història.
Merci, moltes gràcies a vosaltres per trucar-me i per donar-me a conèixer.
La trobeu a masdemperi.com, hi ha unes fotos magnífiques i allí coneixereu també el vi. I no sé si en un futur, quan tinguis el celler propi, Idovina, et planteges també obrir-ho a visites de gent que vulgui a visitar, que això a molts cellers es fa.
Sí, visites me fai, però molt en petit comitè.
Clar,
molt
bueno.
En petit comitè, perquè, clar, és un projecte personal, i diu, les visites també les faig jo.
Clar.
Llavors arriba un punt que dius, el dia ja no em dona per a tots.
Bueno, malalta no et pots posar, eh?
No hi acostumo a estar.
Doncs ja està, perfecte.
I si baixo jo amb un pare un dia, ens atendràs, no?
Home, clar que sí, clar que sí.
Pues mira, això ha quedat amb antena, eh? Després m'has de dir el dia, que baixaré, eh?
Ah, ja vols fer agenda?
Quan vulgueu.
Que ràpid.
No, que ara, Ricard, que ens han obert les fronteres i podem sortir...
Sí, aprofita,
hora,
aprofita ara.
Hem d'aprofitar...
Abans que ens tornin a tancar.
Sí, no,
exacte.
I Idovina Olmedo, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te. Jo també tinc ganes, ja, a veure si ens podem moure i ens coneixem un dia i veig aquestes terres magnífiques on estàs, eh?
Quan vulgueu, esteu convidats.
Una abraçada i enhorabona.
Adéu, moltes gràcies.
Adéu.
Felip, no m'enganyaves, eh? No m'enganyaves.
No, ja t'ho vaig dir. És una història molt xula, una història d'una família, d'un sentiment, de lo que ella va sentir de petita, de la padrina, i que és bé, no? Però no em vaig anar al
però
riu.
Saps què passa? Que aquesta història de l'àvia de la Idovina s'ha repetit a tantes cases de gent que ha treballat al camp i que no, o sigui, no intencionadament, però... jo ho recordo amb la meva padrina, sense anar més lluny, i no parava, però, escolta, és que es quedava moltes vegades com en segon terme. Doncs està molt bé projectes així per visibilitzar aquestes persones, aquestes dones, que són, no que han estat, no, que són tan importants a l'agricultura del nostre país. Per tant, a més, m'ha semblat un projecte força maco, justament amb aquesta vessant també, eh?
Però és el que jo dius, que per desgràcia, pues, en aquest país, pues, bueno, a vegades passava això, no?
Bueno, aquest i aquests i molts, per desgràcia. Per desgràcia.
Sí, no, i a vegades, i encara passa, a vegades, però bueno, per això...
Aquest és un problema més greu, que encara hi passi ara, l'any del segle XXI,
sí, sí. Però per això crec que a l'espai gastronòmic nostre, que el que fem ja fa més d'un any, que és ficar-li cara a les persones perquè puguin explicar aquesta història,
sí,
potser
sí,
la gent
sí.
veurà la Idovina i s'imaginarà la padrina i a la Idovina i a la padrina el riu, tot.
Perfecte. Felip Urbano s'humilla com sempre, un
Ricard,
plaer, cuida't.
Una abraçada.
Adeu.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Aprendió a imitar voces para contarte tus cuentos favoritos. Y siempre estará ahí para echarse unas risas contigo. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como un collar de plata chapado en oro con la palabra mamá, marca El Corte Inglés por 30 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo?
Doncs apa, que anem directes cap a les 2 de la tarda, és dimarts, i per això tenim la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Joan Queralt, per part del PSC. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tothom.
També està amb nosaltres el Joan Ramon Castro, per part de Junts per Cat. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, companys.
Marisa Chandri, del Partit Popular, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
I Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ignasi, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I ha excusat la seva presència avui la Helena del Comú de Lleida. Per cert, Ignasi, recent arribat, de roda de premsa.
Sí, doncs sí, hem pogut fer la roda de premsa doncs, de la Festa Major, aquest any sí, que la podem doncs, celebrar amb totes les mesures que ens diuen des del Procicat, però almenys doncs, el sector cultural doncs, podrà tornar a tenir un altre esdeveniment i doncs, podrà tornar a treballar, que al final és el que volem tothom.
Escolta, que jo no he pogut venir a la roda de premsa, m'expliques sí. Aquest escenari dels Camps Elisis?
Bueno, dintre de la nostra transformació doncs, de la Festa Major i també doncs, els indicis, no? Cada vegada doncs, a tota Espanya hi ha més festivals. Recordo que el 2019 les entrades als festivals ja van ser superiors a les entrades de la primera divisió doncs, del futbol, i això doncs, ens arriben inputs no? que, doncs, que la gent vol viure experiències tant musicals com audiovisuals, no? I per tant doncs, l'escenari és un aspecte doncs, que podem transformar i que podem doncs, millorar per tal doncs, d'oferir que la gent vagi als Camps Elisis i que visqui una experiència de tot, no? tant per escoltar música a través dels ulls i al final doncs, a la cultura i a la festivitat doncs, pots crear moltes sinergies.
Ja, però no m'expliques res, eh?
Bueno, serà un escenari bastant gran, vale. Doncs d'amplada tindrà uns 40 metres.
Ignasi, t'ho dic perquè he llegit un titular, escenari diferent i espectacular als Camps Elisis, per això t'ho preguntava.
Sí, no, vull dir, l'amplada serà de 40 metres, l'altura serà de 15 metres i la veritat que estarà ornamentat exclusivament doncs, per la ciutat de Lleida. Per tant, doncs, també ja està treballant artistes doncs, amb arts plàstiques de la ciutat, Per tant, viurem un... Bueno, jo crec que veurem algo únic.
Bueno, doncs festa major, festes de maig... No, és que ara mirava el calendari i dic... Bueno, sí, festes de maig és la setmana vinent, no l'altra. O sigui, el cap de setmana... O sigui, és del 7 a l'11, el que són activitats... Per tant...
Sí, bueno, és ja és la setmana vinent.
No, no, perdó, és la setmana vinent, és veritat.
Sí.
És la setmana que ve. Escolteu, canviant de tema, més seriós, i tenint en compte que estem a la cua per presentar-ho com a Patrimoni Mundial de la Humanitat, el que ha passat a la Seu Vella, que evidencia una i una altra vegada la manca d'inversió i de manteniment. I afortunadament no ha enganxat a ningú, però el vídeo de les llevissades, sobretot el segon, és d'aquells que impressiona i d'aquells que et fa sentir impotent, perquè aniries tu allí a aguantar-ho amb les mans. O sigui, el Turó de la Seu Vella l'hem de reivindicar, però ja. No sé com ho veieu.
Doncs sí, jo crec que amb això doncs tothom estarem doncs d'acord en que el Turó de la Seu Vella, el monument, el patrimoni que tenim, doncs s'ha de cuidar, i fa falta doncs moltíssima inversió perquè les imatges d'ahir doncs no tornin doncs a passar. Jo crec que, com dius tu, Ricard, ahir jo crec que tothom hagués demanat a, sí, si fes falta, amb sacs de terra o el que sigui, perquè vamos, jo crec que l'haguéssim reconstruït tu, així a tothom, no?
I tant.
Però, clar, ara estan fent bueno, estan fent estudis, estan fent uns informes, i per tant, doncs, quan concloguin s'haurà de representants de cultura doncs, del govern, de la paeria, etc. Doncs s'haurà de mirar què s'hi pot fer.
Maria Borrell, que havia demanat la paraula, i Marisa Chandri.
Sí, bueno, a veure, és un fet lamentable, absolutament, no? El fet de que aquesta llevissada de part de la muralla, que és part de la part del baluard de la reina, i això demostra la manca d'inversions per part de totes les administracions, i dic totes, la primera l'Ajuntament, per part de l'administració, en aquest cas supramunicipal, per part del govern de la Generalitat, també per part de l'Estat, perquè jo ahir, mira, sentia... Només una cosa, jo sentia l'alcalde quan va fer la roda de premsa i va parlar de la marca de Lleida, que Lleida ara ser un actiu, sí, però és un actiu també en patrimoni, i això demostra una vegada més el que en aquest cas aquest govern, com amb d'altres també, els ha importat ben poc el que és el patrimoni de la ciutat. Si volem que la Seu Vella de Lleida sigui patrimoni de la humanitat, el que no podem és estar escalviant amb inversions per tot el que és, ja no només el tema de la muralla, sinó per tot el patrimoni que tenim a Lleida. Lleida, precisament, sí que és un actiu molt potent en l'àmbit cultural, en l'àmbit artístic, i fets com el d'ahir no poden... No és que només no puguin tornar a succeir, és que, a més, això demostra la manca d'inversions, la manca d'interès pel patrimoni que tenim a Lleida. Mm-hmm. I és un fet gravíssim. Jo penso que s'hauria de fer un estudi molt bé de com està l'estat actual de tota la muralla, ¿vale? Fer reforçaments i, per suposat, demanar inversions i començar a fer inversions ja, o sigui, des del propi Ajuntament, a nivell supramunicipal, insisteixo, pot ser Diputació en col·laboració, però sobretot Generalitat i l'Estat. Però la Generalitat, aquí importantíssim, perquè quines inversions realment amb patrimoni fa la Generalitat a Lleida? Aquesta és la gran pregunta que s'hauria de fer, aquesta pregunta, a Parlament, i realment no sigui posant valor. Volem que Lleida sigui patrimoni, que Lleida, en aquest cas, que la Seu Vella sigui patrimoni de la humanitat, i què estem fent?
Va. Bueno, el Parlament, que de moment tampoc està fet, però vaja. La Maria Borrell feia feia esment a una roda de premsa, que ara en parlarem també, en el qual, entre altres coses, l'alcalde de Lleida va parlar de la marca de Lleida, però ara parlarem del perquè d'aquesta roda de premsa, que ve d'unes declaracions de Sant Pere el cap de setmana, parlant ja d'una desescalada asíncrona i senyalant a Lleida. Però, Marisa Chandri.
Bé, a veure, desllevissament impactant, no?, del turó de la Seu Vella, doncs és una demostració, ja que s'ha dit, doncs d'aquesta manca d'inversió i de manteniment que s'està fent, no?, per part de, bueno, de les diferents administracions. I la pregunta que ens hauríem de plantejar és què fa el consorci de la Seu Vella, no? Perquè Està bé el fet de doncs, fer activitats de cara doncs, al públic, perquè els ciutadans puguin participar, etcètera, etcètera, però és que si no mantenim aquest patrimoni que tenim, doncs malament anem, no? I penso que és imprescindible fer un informe o un estudi tècnic, però ja, i que es vegin doncs, les mancances que té evidentment aquest monument, que s'ha de preservar de totes.
Joan Queralt.
Estic d'acord amb el que han dit els companys. Aquí el castell forma part de la nostra identitat i qualsevol esllavissada, qualsevol dany que s'hi produeix, per nosaltres doncs és una bufetada. No? Però sí que és cert que hi ha una manca d'inversió per part de totes les administracions, començant per la Generalitat, Aeria, Diputació i l'Estat espanyol també, no? Però també vull recordar que hi havia un pla de muralles. Aquí se va fer un pla de muralles que jo no sé en aquest moment com està. De fet, se va renunciar amb una subvenció de la Diputació de 150.000 euros que es donava pel pla de muralles, i no sé si va ser per desídio, perquè va ser l'any passat es va perdre, i aquest any no sé com està. Vull dir que a vegades... Què em sents, perdó?
Sí.
Llavors, aviam, evidentment s'ha de fer inversions, s'ha de treballar, però per això es va fer aquest pla, i ja no solament era el pla de muralles de tot el conjunt monumental de la Seu de Lleida, sinó que també afectava a Garbeny, i bueno, perquè Lleida, vulguis que no, pues, bueno, pues té tots aquests turons amurallats i aquests murs que fan de sustent, perquè bueno, pues hem de veure també la qualitat de la pedra que tenim aquí, això no és una pedra de nis, que és la seva majoria, i això pues, requereix això, de que aquest pla de muralles se torni a activar. Segurament jo el desconec en profunditat, però si no el conec en profunditat, però segur que hi havia anàlisis, hi havia treballs, quines eren les zones més vulnerables perquè no es produeixi això. Mm. En tot cas, és un fet lamentable. No hem de culpar ningú perquè és un accident, pot passar, però sí que hem de ser previsors perquè això no passi i activar tots aquests treballs perquè són importants, perquè si no, per la seva configuració, això és possible que vagi passant molt sovint.
Joan Ramon Castro.
Sí, hola. Doncs bé, jo també estic d'acord amb el que diuen els companys. Si hi ha tres coses que a Lleida ens diferencia de la resta, una és l'Horta de Lleida, l'altra és el riu Segre i la tercera seria la Seu Vella. Tres coses que ningú més pot tindre en tot el món, no? És la diferenciació en la resta de Catalunya. Jo ahir la tarda vaig estar i quan me vaig assabentar vaig pujar directament cap allà dalt i sí que és veritat que fa molta pena quan veus en directe com va caient tot, doncs fa pena. I el primer que vam fer és assegurar a les persones i els béns. Era evident que en aquell moment no s'hi podia fer cap tipus de treball perquè estava caient trossos de roca i trossos de mur i llambordes del que seria la part pavimentada, i el que vam fer en aquell moment doncs, va ser tallar el que era la ronda de la Seu Vella, i fins i tot se va tallar el carrer La Parra perquè hi havia la possibilitat que arribessin les roques fins a baix a l'auditori. Mm. Primer va ser això. Ve a dir que sí que és veritat que falten inversions, però n'hi faltarien moltes més, però ara hi ha un conveni, s'està acabant de tancar els serveis en la Generalitat, que és un conveni en el qual hi podrem invertir uns 600.000 euros en la reconstrucció només de muralles de la Seu Vella, que és un conveni, és a mitges, no ho paga tot la Generalitat. Avui, en les converses que hem tingut amb el senyor Cullerés, de Cultura de la Generalitat, ens ha ofert la seva ajuda per intentar superar aquesta esllavissada i econòmica, a veure el que podran aportar per poder retirar això. Ara per ara, el que està passant allí, ja s'hi està començant a treballar. Els tècnics aquest matí, estàvem tots junts allí, m'han acompanyat a veure com està la situació. La situació és greu. La situació no serà fàcil de solucionar, perquè ara s'ha d'estabilitzar tot el terreny, s'ha d'apuntalar primer per evitar que n'hi hagi més desllavissades, esbrinar el per què ha passat, que això és una de les coses que potser hi ha algun indici per saber per què ha passat, potser que hi hagi hagut alguna fluita d'aigua,
sí,
i que hagi produït aquesta esllavissada, i també després a veure com se restaure. hauran de fer estudis arquitectònics, estudis de geològics, i no és fàcil, eh? No, costarà un temps, no serà d'avui per demà el que puguem treure tota la runa que hi ha ara allí i com tornar a reposar-ho. No serà una feina ni fàcil, serà una feina complicada, però primer de tot assegurar els béns les persones i segon saber les causes per les quals s'han produït aquesta esllavissada.
Permeteu-me, sense tancar aquest tema, demà ha demanat la veu la Maria, ara li dono, sense tancar aquest tema, ens queden 10 minuts, per tant anem breu perquè us poso sobre la taula també el que deia abans Miquel Poy, alcalde de Lleida, que ha exercit de portaveu de tots els sectors, ha reconegut que estan molt preocupats per l'anunci de desescalada simètrica que podria ser més dura per a territoris amb xifres més altes de contagis com, per exemple, Lleida. Això ho ha dit el conseller en funcions d'Interior, Miquel Samper, aquest cap de setmana, tornant a assenyalar Lleida, i que ja ens temem que torni a passar el que ja va passar l'estiu passat. En aquesta roda de premsa és en un moment en el que l'alcalde de Lleida parlava també de la marca Lleida. Us deixo això sobre la taula amb 10 minuts de manera breu, Maria Borrell.
Sí, mira, estic completament d'acord amb el que ha parlat el Joan abans, perquè certament, o sigui, hi havia un pressupost, hi havia un pla per les muralles. D'aquest pla per les muralles ha quedat en paper mullat, no s'ha fet absolutament res, i vull recordar que el grup de Ciutadans va aconseguir rascar, per dir-ho d'alguna manera, 150.000 euros de la Diputació de Lleida pel tema del pla de muralles. D'acord? Això d'una banda. Tot el que ha explicat el JR està molt bé, però aquí es tracta pura i simplement d'una falta de manteniment. Ara correm-hi tots, no? És com passa sempre. Quan hi ha un accident, llavors s'han de córrer tots i que això no serà fàcil. Si hi hagués hagut aquest pla de manteniment, si hi hagués hagut aquest interès per fer el manteniment de tot el que és espalussos, de tot el que és de la muralla, doncs potser això ens ho hauríem pogut estalviar. D'acord? Això és el que volia dir. A partir d'aquí es fa claríssim quina és la importància que s'hi doni al patrimoni. El tema de manteniment, no després per posar tirites quan han ja succeït les coses, independentment de les raons o els motius. Però aquí ho volia deixar i aquí ho volia dir.
Em demaneu paraules, sisplau, amb intervencions breus.
Jo quan vulguis. Jo,
sí, doncs dic, Joan.
Bueno, aviam, el que ha fet l'alcalde Puig, evidentment, li han de donar suport, tots estem d'acord amb això, perquè ahir ho comentàvem al grup, és el que li hem estat demanant des del primer dia. Jo com estic una mica cansat del tracte que rep Lleida en molts aspectes. Ara ha passat això de les muralles, estem parlant de 600.000 euros. 600.000 euros en aquestes muralles, doncs ara estic aquí al despatx i m'ho estic mirant, però com a molt podràs fer dos palades de terra en qualsevol lloc, perquè 600.000 euros, amb tot el complex aquest que tenim aquí, tan bonic com és el de la Seu, poca cosa hi podrem fer. Però, bueno, benvingudes siguin, no? O sigui, s'ha de fer plans molt més ambiciosos. Me preocupa... Lleida, me preocupa que sembla que Lleida ens haguem de defensar. I això no és una situació agradable per ningú. Lleida és una de les capitals de Catalunya i és una gran potència agroalimentària que molta gent del rest de Catalunya i de l'Estat mengen gràcies a totes les senyes que es fan aquí. Anar amenaçant a Lleida, bueno, sembla ser que és fàcil, no? Per això, jo amb aquest estatge ja li dono tot el nostre suport a l'alcalde i a tothom, i que nosaltres des del nostre grup vetllarem perquè això no passi. Perquè si preveiem que pot passar coses en aquestes, Ricard, el que hem de prendre són mesures. I si s'ha de declarar el sector agrari com un sector preferencial, se declara. I s'ha de fer les actuacions que correspongui de la manera que calgui. El que no podem fer és anar amenaçant a tota una província com la nostra, de que a veure què passarà, a veure si ens tancaran. Perquè hi ha hagut moltes vegades que hi ha hagut altres llocs que han estat tan pitjors situacions de la nostra, i aquí no passa res.
Recordeu, anem de manera breu, que us vull escoltar a tots. Marisa Chandri.
Sí, a veure, el conseller encara no ha dit res respecte a què passarà amb Lleida, però...
No, ho va apuntar. Potser,
ho va apuntar. En aquest sentit sí que hem posat potser la vena abans que la ferida, no? Però jo penso que és bo, eh? És bo aquest front comú que es va fer ahir per tal de defensar doncs Lleida, que aquesta és la clau, i com molt bé ha dit el Joan, doncs fa molt temps que això ho venim demanant que es fes des de l'equip de govern i que es plantés davant de les mesures que prenia la Generalitat en moltes ocasions, no? Una vegada més es demostra que no en tenen ni idea, no? Ni idea de lo que és Lleida, perquè si us hi fixeu, amb el confinament comarcal en cap cas han tingut en compte pues la nostra província, no? O sigui, aquí s'ha tancat el Segrià amb 200.000 habitants, de la mateixa manera que han pogut tancar el Barcelonès amb 2 milions. És a dir, que ara diguin bueno, que això, que es prendran unes mesures depenent dels llocs i de les incidències, trobo pues que s'arriba tard i sembla que ens estiguin prenent el pèl una vegada més, no? Per tant, tot el suport amb aquesta cumbre, no? Amb aquesta cimera que sí. Es va fer ahir, i demanaria doncs això, que continuï batallant el govern de la Paeria davant el govern de la Generalitat, per tant, que no es prenguin les mesures que es van prendre l'estiu passat.
De manera breu, és veritat el que diu la Marisa, però és veritat que no fem malament en sospitar, Joan Ramon no, Castro, no. Suposo.
Sí, sí. A veure, el que farà el conseller Samper, el que està dient és el que haurà de complir ell i donar ordres als seus, als Mossos, per el que li vingui de les autoritats sanitàries. Recordem de què estem parlant, que el conseller és el conseller d'Interior. Ell farà el que li manin des de les autoritats sanitàries. Però sí que és curiós de que el conseller d'Interior ens hagi de dir, ens vingui a dir això, no? Ens vingui a dir que és possible, bueno, entre altres, que és possible que sigui un tancament asimètric. Yeah. I ja estem acostumats a que ens hagi passat això. Doncs no volem. I el que es va representar ahir en el Saló de Plens de la Paeria és això, que no volem que ens tanquin un altre cop, perquè creiem que ho estem fent bé. No, ho estem fent bé, dic de la ciutadania, no parlo dels polítics. Tothom està fent les mesures que li toque, tothom està fent bondat, tothom està fent el que se li està demanant, i que ara ens vulguin tornar a tancar, doncs és el que demanem, que no sí. Volem que ens facin aquest...
Amb 30 segons, Ignasi Amor i Maria Borrell.
Sí, intentaré ser molt breu. Ahir doncs, va sortir l'alcalde doncs, a reclamar doncs, aquestes peticions a la Generalitat juntament amb els altres grups municipals i amb els agents socials i econòmics de la ciutat. Per tant, front comú, doncs, en què en comptes de tantes restriccions doncs, hi hagi més solucions. I per tant, doncs, si a Lleida, per el motiu que sigui, que no ho sabem, hi ha més contagis, doncs estudiar per què doncs, ens està passant això. No? I al final, doncs, jo crec que tot té que tenir un motiu lògic i coherent, doncs per què, no? Per què? Perquè al final ens trobem que no fem res ni més ni menys que altres ciutats de tota Catalunya. Uh-huh. I per tant, doncs aquesta és la qüestió, no? I si hem de ser una ciutat que les vacunes s'han de destinar més a Lleida o al territori, doncs que sense cap problema, doncs que ho facin.
Maria Borrell.
Sí, bueno, molt breument, absolut suport, no? Ja ho vam dir ahir, en aquest cas, les declaracions de l'alcalde. Suport sí, front comú per Lleida també, però sí que ho vull deixar aquí palès, sí que vaig notar una mica de por, una mica a l'alcalde una mica assustat, no? Veient les orelles del llop, veient el que va passar l'any passat i que segurament i malauradament es tornarà a repetir aquest any. El que vaig trobar a faltar, potser hi trobo a faltar per part de l'equip de govern en aquest cas, és ser una mica més valent, demanar directament tant a Salut com a Interior que per suposat que no ens tanquin, vale? Que se'ns deixi respirar, que se portin més vacunes, que es facin més cribatges, més mesures també pràctiques damunt de la taula. Una mica més exigència. No només, cuidado, que ens podem tornar a trobar com l'any passat, sinó també una mica ser més exigents. Això potser ho vaig trobar una miqueta de falta. Mm-hmm.
Algú vol la paraula?
No, bueno, jo se m'acabeix un...
Bueno, és que el Joan el tinc a través de línia telefònica i no el veig, per això ho pregunto.
No, mira, jo resumint això, jo diria que...
Però amb 10 segons, Joan, 10 segons, va.
Menys restriccions i més indiccions, perquè sembla ser que és el que ens ha de curar i el que ens ha de poder donar mobilitat.
Bueno, Lleida té un 9,3% de persones amb les dues dosis. Estem per sobre de la mitjana catalana, que és de 8,4%, i de l'espanyola, que és de 8,3%. Però vages lena.
Bueno, però si preveiem que ara hi ha d'haver un allau de gent i el que dèiem abans, si el sector alimentari s'ha de declarar primordial, pues que es faci...
Però que es faci ja. Joan Queralt, Ignasi Amor, Joan Ramon Castro, Maria Borrell i Marisa Chandri. Com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana i feliciteu a les Montserrats.
Molt bona setmana a tots i felicitats a les Montsers.
Això...
Que bé, Lídia, felicitats. Vinga, bona setmana. Adéu.
Adéu, bona setmana. Adéu, adéu, adéu.
Doncs apa, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Ja veus. Home, la veritat és que estic content de que hi hagi un front comú, realment. Ara bé, que no es quedi amb una roda de premsa, això tampoc. És a dir, necessitem, val, un front comú, però si ens han de dir que és que els de Lleida donem molts problemes perquè batallem molt, doncs sí, doncs els de Lleida batallem molt, però batallem pel nostre, que al final ens quedem sols aquí i ens hem de treure nosaltres mateixos les castanyes del foc. En fi, demà hi tornem puntuals a les 12:20, com sempre, aquí a Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez, que acabis de passar un bon dimarts, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena Cope i recorda, distància, mascareta, evita aglomeracions i llocs tancats, ben ventilats, i la higiene de les mans, i amb tot això, escolta, que tirarem en van. Cuida't, una abraçada i felicitats als Montserrats.